molt benvinguts, mosseguis, de nou a una nova entrega de... En aquest cas no anem a parlar de ràdio afició. Bueno, parlarem de ràdio, però d'una altra manera. No anem a parlar de ràdio afició, com hem tingut aquests minuts, mosseguis, d'estiu amb en David, Acacio i un servidor que hem estat parlant. Teniu tres capítols disponibles de minuts, mosseguis, especial ràdio afició. Sinó que, mira, feia dies que parlàvem i ho hem pogut ara avui fer un pim-pam i posant-nos a enregistrar. I tenim aquí l'amic Toni Jimeno, el nostre pilot de capçalera. Hola, Toni.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, escolta'm, supercontent. Avui farem una especial aviació. De fet, parlarem de comportament o comunicació dins de la cabina entre pilot i copilot, o pilot comandant i, o pilot i first office, i els controladors i altres personatges que... Si parlarem de comunicacions, però no serà del món de la radioafició, sinó serà d'aviació, eh? I una mica també per parlar d'aviació.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Jo feia dies que el Toni i jo parlàvem i jo li anava passant informació d'un canal de YouTube que m'agrada molt, que el fa un pilot que es diu Casey i es diu 74 Gear, 74 Gear, eh? Vindria a ser com instrumental del 74, del 747 en aquest cas, eh? El Casey és pilot, opera 747s, tant de passatgers com de cargo, més cargo que passatgers de fet, i el canal que té a YouTube és super interessant, és molt interessant, molt divulgatiu per la gent que ens agradi el món de l'aviació, vale? És molt instructiu, jo el segueixo des de fa mesos i he après moltes coses seguint-lo, vale? Perquè ja ho dic,
jo, és que, molt didàctic. Com que he escoltat molt el Marc, deixa'm fer una miqueta de Marc, vale? Aquí clavaré una falca. Es parla molt de passatgers, de cargo de passatgers, és igual. L'habilitació, el que compta és l'habilitació de tipus. De fet, jo he estat volant sempre passatge i només vaig dedicar a cargo els últims 13 anys de la carrera. Els altres 30 anys han sigut de passatge,
no? Però una pregunta, Toni. No és,
escolta, no, l'única diferència, l'única diferència és, primer, els paquets no es queixen mai del càtering, ni de fred, ni de calor, ni de turbulència. I segon, quan arribes a una destinació que ja plegues aquell dia, pots marxar abans de que hagin baixat els paquets. Tu deixes l'avió en mans del mecànic que està allà, es fa el responsable de l'avió i tu fots el camp ràpidament cap a l'hotel. Són les úniques dues diferències.
Però ja sé que no hauria de ser així sobre teoria, però mira, precisament un dels capítols, no recordo ara a on sortia, d'en Casey feia aquesta reflexió analitzant el comportament d'un pilot i un first office en un cas molt concret d'un avió cargo.
First officer.
I explicava que no, precisament explicava això, dic, no hauria de ser així, però el pilot i el first officer
solen tenir...
Els dos poden portar l'avió en qualsevol moment.
Sí. I en un moment donat, com explica ell en un vídeo, i molt ben explicat, pel cert, és molt bo aquest tio. Jo m'he mirat el vídeo aquest, m'ha agradat moltíssim, el recomano. El recomano molt, perquè doncs, estic segur que la gent que sigui lega en la matèria ho entendrà tota molt. La perfecció.
I som d'aquests tipus de vídeos que, malgrat explicar a vegades situacions complexes, emergències, sí. no hi ha... hi ha algun accident, però no analitza els accidents tots, sinó, diguéssim, s'estableix més el món de l'aviació en general, ¿vale? Al conèixer les coses, a l'entendre per què passen, jo crec que al final et dona seguretat per la gent que també té una mica d'inseguretat a l'hora de volar.
Sí,
¿vale?
Oi tant.
Conèixer el per què es prenen determinades decisions i es diuen determinades coses.
Està claríssim que la por és filla del desconeixement.
Realment, sí, totalment. Punt. A veure, tornem al que t'estava dient. Justament en aquest cas que t'explicava d'un accident...
Deixa'm acabar la falqueta aquella. El Marc, he après molt del Marc, com pots veure. La falqueta, mira, els dos són pilots... I en un moment donat, com es veu en aquell vídeo, qualsevol dels dos és capaç, en una emergència, de portar a l'avió fins a un aeroport, aterrar, treure'l de la pista, parar-se al lloc indicat perquè els serveis d'emergència oportuns se'n facin càrrec i inclús va més enllà, en l'aftermath de l'emergència, no? O sigui, sempre anar per davant. Qualsevol dels dos està entrenat i preparat per fer-ho. I si en qualsevol simulador falla el que se'n diu el Captain Incapacitation, perquè generalment aquesta prova li fan als First Officers, perquè el Captain està molt clar que ho fa, però també ens ho fan de tant en tant. Vull dir, un dels dos, pum, ara està mort. I a més no t'ho diuen, ho has de detectar tu en el simulador, igual que a la vida real. O sigui, si jo de cop i volta no em moro, però em quedo una mica gagà, l'altre ha de ser capaç de detectar que jo estic gagà i de que no estic amb ell, perquè potser estic conscient i amb els ulls oberts i tot, però
no estàs actuant correcte. Sí, el no vídeo que llavors... el vídeo que estava fent esment, anava a comentar-lo després en detall, és un vídeo, una de les últimes entregues del Casey, que parla d'un cas real de bueno, pues, que estava el Captain i el First Officer portant un avió de passatgers, em sembla, i es mor el Captain. Bueno, qui en aquell moment feia de pilot, que em sembla que era... I clar, explica totes les reaccions, bueno, les comunicacions i les reaccions. Però abans d'entrar aquí, deixa'm que torno al que tu deies de... Ho parlàvem de cargo i avió de cargos i avió de passatgers. El Casey deia que és habitual que passi, no hauria de passar, però que és habitual que passa, que el pilot, o sigui, la tripulació d'un avió de cargo acostuma a actuar de manera més relaxada quan no porta passatgers, vale? Encara que pugui simultanejar. I ho explicava, diversos casos d'accions una mica... com t'ho diria, una mica de baixa de l'atenció, vale? En aquests casos, i jo puc entendre, perquè si portes 170 o 150 o 80 o 200 vides al darrere, ja sé que no és així.
Són 170 o 200 o 280 problemes potencials menys.
Clar.
No és una altra cosa.
Deia que
perquè,
anaven una mica més...
Nosaltres... les tripulacions d'avions de càrrega també van dintre l'avió, no van per control remot, o sigui,
ja,
si
clar,
es fotin una nata
Ves a saber on caus i a qui pots afectar,
sí. La negligència professional en un metge afecta el pacient, la negligència professional en un tripulant, un conductor de tren, una tripulació d'un vaixell, d'un avió, el que sigui, els afecta amb ells perquè estan dintre.
Clar, és la teva pròpia vida i la del teu company. Sí.
Clar, exacte. Estem tots amb el mateix destí. I llavors és igual que sigui càrrega o que sigui passatge.
Sí. I a més... com l'actuació dintre d'un aparell, d'un avió, per enlairar-lo i operar-lo, diguéssim, està com molt regulada, no? Vull dir que al final les actuacions que has de fer i les pautes
que has
de seguir... És
més, amb un avió de càrrega, si es dona una situació terriblement catastròfica, que és el pitjor dels malsons que pots tenir, has de tenir la sang freda de dir, bueno, escolta, mira... ens fotrem allà on sigui per evitar el màxim de problemes a terra. Sí, sí. I ja està, perquè aquí ja estem doomed, que es diu en anglès, no?
Sí, sí.
Amb un avió passatge és diferent, vull dir, ja a terra i a dalt, vull dir, què fas? Però vamos, això ja són casos extrems i deixem,
sí, sí, sí.
Això ja és més pel quarto mil·lennio.
Torno una mica per explicar el canal del Casey, aquest 74 Gear. Té diferents llistes de distribució. Jo he seguit molt Pilots versus ATC, que parla molt de les comunicacions i els comportaments entre els pilots i els air traffic controllers, els controladors de tràfic aeri, que val a dir que no és... O sigui, parlem de controladors de tràfic aeri com si només hi hagués una persona a l'altra banda, però hi ha molts rols a darrere. Teniu, en funció de les zones, uns controladors o uns altres, està la pròpia torre de control, està els grounds, en els grans aeroports teniu el control de terra, que és una vegada s'aterrat per anar, diguéssim, a fer pàrquing. Una cosa són els departures...
Comencem pel principi. Hi ha aeroports amb tantíssima congestió que la primera persona amb qui parles és coordinació d'aeroport. Dir, escolta'm, estem preparats per marxar. Diu, vale, llavors crida a autoritzacions, et dona una altra freqüència. I allí un controlador et dona el teu clearance, en els casos que no ho facis per l'ordinador.
Però clearance de taxi cap al take-off?
No. Et diu, per exemple, aquí, diu, doncs, cafetereta 321, autoritzat a destinació Viladamat, via ruta pla de vol, nivell inicial 1.000 peus, exacte, o sigui, et dona
l'autorització. Et valida, diguéssim, la ruta de vol.
El teu pla de vol. Et valida el pla de vol i pot variar, Esperi la sortida a Palafolls 1 Bravo, que seria una ruta, ara m'ho estic inventant perquè ja no existeix a Palafolls, evidentment, però com si fos un vol instrumental, no? Llavors tu ja saps quina sortida faràs, de manera que el controlador no ocupi temps, el controlador de torre ocupi temps dient això. Llavors ella, tu li fas el readback i un cop està ara, doncs cridi a ground amb tal freqüència. Si és un aeroport molt gran, a lo millor no parles en ground, parles amb plataforma, en apron, ¿vale? Que és on estan tots els avions a les fingers, perquè hi ha un controlador que s'està encarregat de que un no interfereixi amb l'altre i que vagin sortint. I
correcte.
Un cop t'han arrossegat a la vora, allà on està el gate de l'entrada, o sigui, la porta, el portal a la plataforma aquesta, que pot haver-hi 33 plataformes en un aeroport, llavors aquest et diu, ara sí, crida a rodadura, ground, en tal freqüència. I aquest et donarà les instruccions per anar des del portal de la plataforma, el apron gate, fins a la capçalera de la pista escaient. I un cop arribis a la pista escaient, et passaran amb torre perquè t'autoritzin a entrar i enlairar-te. O sigui, quants controls portem? El coordinador, el de clearance, el d'apron, el de ground, i ara el primer que et deixarà volar, el de la torre. 5 tios, ja. O ties. 5. Vull dir, la tela, i després encara els que queden. Ja
sí, perquè en l'aire, en funció de cada zona on estiguis i tal, et van passant d'un controlador a l'altre.
Ara hem posat un cas extrem, d'un aeroport mega congestionat.
Un dels truquis per saber quanta gent intervé, vale, és mirar-te les freqüències operatives als diferents aeroports. Jo m'he mirat les de Barcelona, les de l'aeroport del Prat, perquè tinc una de les ràdios, la tinc amb tinc diverses memòries programades amb els diferents canals de la... Bueno, no s'ha acabat encara. Et falta la comunicació entre avió i companyia. Vale, que aquesta és una altra freqüència amb una altra història.
Però això no és un controlador.
Ja no és l'aeroport.
Ja és una altra història.
Exacte.
O sigui, això no afecta a la part tècnica de l'execució del vol finalment, sinó que afecta a la part comercial, diríem.
Comercial. Però pots tenir un incident de vol i els de la companyia passar-te amb els tècnics,
sí, però, això ja és una altra història. A mi m'ha passat, jo ho he fet en més d'una ocasió.
Sí. Pues,
home, amb,
jo la...
amb 40 anys, sí. Tanto d'hora et passa.
T'ha passat de tot. Sí. Jo la ràdio que tinc, la tinc, tinc diverses memòries de totes les freqüències operatives de l'aeroport de Barcelona, també de Sabadell, perquè visc al davant de l'aeròdrom, i ho tinc tot memoritzat. El de Sabadell és molt poc, em sembla que té entrada, o sigui, té torre de control i poc més, té algun altre servei de ground també a Sabadell.
Amb no, dies sí, jo fa de... molts anys que no hi vaig.
Però hi ha dies de molta afluència, quan hi ha, per exemple, el campionat o motos o cotxes a Montmeló i aquest tipus d'històries, que veus molts jets entrant i sortint, o alguns altres esdeveniments, i allà tenen, aleshores sí que tenen dos o tres freqüències i dos o tres persones. El Prat, fins on jo he vist, per les memòries que tinc en el meu receptor, té ground departures, ground arrivals, ho gestionen diferent, té tower, bueno, té tower first, tower...
Clar, segons la configuració de pistes, exacte, hi ha moltes rodadures i sempre es fan uns circuits segons siguin arribades de l'est o de l'oest, que ja estan preestablertes i tu ja les saps perquè les fitxes de terra les tens, aquestes indicacions. Diuen configuració oest, sortirà per aquí, es anirà per allà i tal. I mai es creuen aquestes... Es creuen, però vull dir, mai es sobreposen. Llavors, si hi ha molta congestió, un controlador porta arribades de ground i l'altra sortides de ground. Però no solament això, inclús amb torre, pot passar. Inclús amb torre. Perquè generalment es fan enlairaments per una pista, aterratges per l'altra, llavors s'agreguen la freqüència. Però els tios estan junts, treballen costat per costat, completament coordinats.
I ja no tinc res en aquells aeroports que té North Tower i South Tower, que també n'hi ha.
Exacte. Però llavors són pistes segregades i funcionen quasi independentment, no? Però no ho són, no ho són. De fet, hi ha North Tower i South Tower, però és una sola torre, És a dir, no pot haver-hi dos dependències separades treballant alhora. Han d'estar tots al mateix lloc. North Tower són els tràfics de la pista nord i els que sortiran i arribaran de dalt, i South Tower és l'altre. També depèn, es poden configurar de diferents maneres, vull dir, hi ha moltíssimes opcions. És bastant llarg i complicat. I tornant al vídeo, que t'agradava parlar del vídeo, jo he vist una cosa molt interessant.
Pels oients, aquest vídeo és un dels darrers, es diu, espereu, us ho dic per si voleu mirar-ho, on està aquest...
A veure, que vaig a la llista... És que em funciona una mica lent. Ara, val.
Sí, es diu Ireland Pilot Dies While Flying. És un dels últims de fa un dia, diu, un pilot de línia aèria mora mentre està volant.
Exacte.
Recordeu que hi ha dues persones a cabina. Aquest pilot que desgraciadament es mor, i el first office que aleshores...
Bueno, és mort. No ho saben si està mort. Al final, sí.
Jo crec que el bueno, clar, no reaccionava i l'altre no s'aixeca per prendre-li el pols, però no és que estava l'elo, és que estava out, o sigui, estava cadàver ja. Però bueno, en tot cas, si vols explicar el vídeo o comentar el que comenta en Casey...
A tu et fa molta gràcia la vessant tècnica de les comunicacions, de ràdio i de més, no? I jo el que he vist aquí molt, molt interessant en aquest vídeo és la vessant humana, la vessant de comunicació humana, de gestió de recursos, no? Nosaltres, en els cursos de companyia i en el refresc i tal, un dels apartats molt importants és el CRM, que és abans es deia Cockpit Resource Management, ara es diu Crew Resource Management, és a dir, gestió de recursos de tripulació, que el que pretén és analitzar com dues persones poden interactuar fins a arribar a convertir-se en una entitat que funcioni, una màquina perfectament sincronitzada. Sempre al final hi ha un responsable final, que és el captain, el comandant en aquest cas, i que en el improbabilíssim cas de que no existís una sortida a una situació completament analitzada, parlada i demés, seria el qui prendria la decisió sol, però sempre les decisions no les pren un o l'altre sol. Abans de començar a gravar parlàvem amb la frase aquella de que tu deies que ells diuen I take control, que això seria a la companyia d'aquest home, possiblement. Cada companyia pot tindre la seva fraseologia per determinades situacions. A l'última que he estat, que era britànic, era I have control, que vol dir que jo assumeixo el control, el pilotatge físic de l'avió, que no significa agafar els mandos de l'avió. Això també depèn de la situació com estàs. A lo millor esteu volant amb pilot automàtic connectat i això significa que a partir d'aquell moment
les decisions de navegació, no?
El control del pilot automàtic el portes tu. Però si estan volant a mà i jo dic I have control, el qui tocarà els botons que manen el director de vol, que jo seguiré manualment, serà a l'altre. Vale? O sigui,
sí, els mateixos botons les teves,
els toca un o l'altre teves... segons el rol i segons la situació.
Però el pilotatge, les decisions de pilotatge les pren qui té en aquest moment el control, no?
Sí, de pilotatge sí, clar. És que no hi ha moltes decisions a prendre tampoc. I per exemple, una decisió de demanar un canvi de nivell de vol perquè vas més lleuger del que esperaves i a dalt no tindràs més vent encara i la pèrdua de la velocitat, perquè clar, com més alt voles amb la mateixa velocitat indicada més de pressa vas, però el mateix número de Mach més a poc vas, llavors si puges aniràs més a poc, però clar, si tens molt vent de cua a dalt, dius, hòstia, m'interessa pujar, però potser peses molt i no pots pujar. Vull dir, tot això són decisions que es prenen conforme es va desenvolupant el vol, i no és el comandant que diu, escolta, pugem, o el copilot, que en aquell moment és el pilot flying, que se'n diu, perquè ens ho tornem, i tal, un vol el fa un, l'altre el fa l'altre, diu, escolta'm, doncs pujo, tal, no. Sempre un dels dos dispara, dispara el procés, diu, què et sembla que pugem 2.000 peus més amunt? O que fem això, o que fem allò? I l'altre diu, ah, si diu que sí, sin más, home, no, vale. Generalment, jo el que solia fer, això cadascú té el seu estil, és dir, escolta, mira, com que passa això, això i això, durant aquestes circumstàncies, si pugem, espero que ens passi això. Et sembla bé? Llavors l'altre s'ho rumiava, feia uns números i deia sí, o diu, hòstia, a mi no em surten els mateixos números. Llavors havia una discussió, però no una discussió d'emprenyament, sinó
que te mato,
cadascú, exacte, cadascú no, posa les coses a la taula, sí. I a lo millor dius, hòstia, doncs sí, doncs tens raó, no havia pensat en això. Això és gestió de recursos de cabina que s'aplica en tot. O sigui, no és un que decideix, no és el qui està volant en aquell moment físicament o el comandant, perdona, em lio perquè he estat els últims 13 anys dient captain en comptes de comandant. El comandant que ordena i manda, no, vull dir, som dos i dos cervells la caguen més que un de sol. Ai, vull dir, pensen millor que un de sol.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Això ha sigut una brometa, eh?
De fet, el que en els cursos d'entrenament i amb les avaluacions i en els consells, diguéssim, el que és més inexpert, vull dir, el que no té la titularitat de o sigui, el que actua de first office en general, no? Normalment té menys hores de vol i tal. El que es busca sobretot és que sigui una persona capaç de plantejar dubtes i plantejar els seus arguments en favor d'això que dius d'una decisió col·legiada, no? Entre tots
sí,
dos,
no? Sí.
Mentre sigui possible. Tornem al vídeo, perquè el vídeo té com diferents moments. Jo, si et sembla, a tu i als oients explico una mica la seqüència, i si vols tu em vas tirant del fil per diguéssim, donar l'explicació en allò que passa. ¿Vale? Lo primer que fa la persona que en aquell moment detecta que el seu company està... Bueno, no sap si està mort, però no respon, està ja out. No?
Està incapacitat.
Incapacitat. Sí, és que aquesta paraula és molt important perquè s'utilitza així.
És la definició que fem servir.
El que fa és, es comunica amb el controlador aeri i li diu, necessito declarar una emergència, ¿vale? Perquè tinc el meu company no respon. És una, diu una... medical emergency, no recordo exactament els d'això que diu, i el controlador se le ponen los pelos de punta, m'entens? Perquè no és que passi cada dos per tres una emergency. Sí. ¿Vale?
No, bueno, però estan entrenats també, eh?
Sí,
no...
sí. M'he fixat que passen dues coses. Una, que en el radar, en el radar on del controlador, on apareixen els diferents avions amb el seu indicatiu, ¿vale? quan un d'aquests avions fa oficialment, perquè això s'ha de dir I declare emergency, o sigui, li pregunten, ha declarat una emergència? Aleshores, quan això passa apareix unes lletres IM, o sigui, EM, ¿vale? en el codi del vol, en vermell, vol dir que aquest vol és prioritari, té una emergència. Això és una cosa que passa. La segona és que el controlador, abans de preguntar-li les causes o tal, li diu when you have time, give me souls on board and fuel remaining. Sí, li diu, quan
sí,
puguis, digue'm. Sí. Diu, quan puguis, i no diu people on board, no diu souls on board, suposo que és un codi internacional, and fuel remaining. A vegades diuen in hours o in gallons o el que sigui. ¿Vale? Per què passa això?
Ho solen demanar en hores. Poden dir fuel remaining i tu contestes I have 2.3 endurance hours. Time. Serien 2 hores 40 o el que sigui.
Correcte.
Dones l'autonomia, o sigui, quant temps tu pots aguantar volant abans de que s'aparin els motors.
I compte que això és molt important, perquè els serveis de terra que donaran suport, imaginem-vos que hi ha un emergency landing, un aterratge d'emergència, ells ja es preparen, és a dir, envien els metges, les ambulàncies, els bombers, i tots aquests d'això han d'estar preparats, han de tenir en el cap quant combustible queda, perquè l'incendi que podria arribar a produir... O sigui, tot això suposo que ells tenen les seves mecàniques, les seves procediments, i això és molt important. Souls on board and fuel remaining, no? O sigui, ànimes a bord o persones, passatge, uh-huh. I el carburant que els hi queda.
Tot i que si algú pot ser un desalmado, però el compten igual.
Sí, és un sou. Sí, si és un zombi, també el compten. En tot cas, el pilot fa això, declara l'emergència, el controlador li repeteix això i li pregunta souls on board and fuel remaining, i després passen més coses. Si vols explicar-les tu, perquè abans ho comentaves com ho havies analitzat i m'agradava molt com ho feies, no? En el sentit de que li fa diferents preguntes al... I diguéssim, repassen escenaris i en cap moment un o l'altre li diu no, li diu
no, li diu fes això o fes allò o vull fer això, exacte. Vull fer allò, no. Aquest home està sol, ha perdut la meitat de la tripulació, i llavors s'estableix també una relació d'anàlisi de la situació, opcions d'aquesta situació, possibles outcomes de cada opció, i al final es pren una decisió que entre els dos diuen, doncs, vale, aquesta és la bona, estem d'acord, sí, doncs aquesta serà l'acció. Home, aquí no hi ha gaire a discutir. El que és evident és que aquest home ha d'aterrar el més aviat possible, perquè cada minut compta. No sabem si l'altre tripulant està viu, està mort, no ho sabem com està. Sabem que està incapacitat. Aleshores, cada segon compte. Però també vísteme despacio que tengo prisa, perquè si et fots una castanya per anar ràpid, no servirà de res. Llavors, hi ha un moment, la pista en servei és la número 10, el controlador ja li ha donat el parte meteorològic perquè aquest home no tingui que estar fent feina, o sigui, li treu feina de sobre com faria el seu company si estigués capaç d'ajudar-lo en aquell moment. I tal, no? Llavors li diu, de totes maneres, la pista contrària, o sigui, la pista, hi ha una superfície, cada superfície d'aterratge i enlairament té dues pistes. Això potser hi ha gent que no ho sap. Diuen, aquest aeroport té dues pistes. Ostres, jo només en veig una, veig una línia d'asfalt. Diu, sí, però en un sentit és una pista i en l'altre sentit és una altra.
En la aquest pista... cas, l'aeroport afectat tenia quatre pistes, ¿vale? Tenia la 10L, 10... o sigui, tenia dos pistes creuades, si no recordo malament, pel final.
Sí, bueno, no recordo gaire bé, però aviam, una superfície són dues pistes, pistes, cada sentit. La 10 vol dir que seria rumb més o menys 100 graus i la contrària, que és
28,
rumb 280. Llavors, una superfície, dues pistes. Llavors, diu, també té la pista 28 disponible. Amb un avió en emergència, en aquest cas, o sigui, l'avió en emergència, quan un diu Mayday, 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 ve a dir, traiem-me tothom del mig que vull pallar. Punto. Això és el que hi ha. Llavors el controlador
una pregunta,
li ofereix,
disculpa,
perquè ell venia de l'oest, aquest home.
Venia de l'oest.
Llavors, potser t'interessa més la 28.
Sí, abans de seguir. Hi ha una frase, hi ha una expressió que fan servir els pilots que no declaren una emergència, ni és un mayday, 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 sinó que és com un problema. ¿Vale? És,
pan,
no arriba
pan,
a...
pan. Sí,
pan, gràcies. Avaria. És que averia, pan. Vale, d'acord, sí. És que ho havia sentit en algunes comunicacions i ara no recordava la frase. Això vol dir que és menys sever que una emergència, però que tenen problemes.
Sí, no, tinc problemes i no puc continuar amb el vol, he d'aterrar abans de que aquesta avaria desemboqui amb un mayday,
sí,
amb una emergència.
Amb una mayday. Vale. Per exemple. Segueix, perdona. Sí, digues.
Sí, bueno, continuem amb aquest. Després explicarem lo del PAN i el Mayday, perquè és de comunicacions, és de ràdio. Bé, el tema està, li ofereix la pista 28 perquè ell, aquest home, ve de l'oest, és a dir, li ve recte aterrar per la 28. Ell analitza, diu, vale, doncs sí, en principi l'agafaré, perquè com que li he donat que el vent és de 90 graus a 3 nusos, hi ha una mica de component de vent en cua per la 28, però donada la longitud de pista i les capacitats de l'avió, això no representa cap problema, pot aterrar amb vent en cua. Una altra cosa seria que estigués massa alt per poder entrar directe per la 28. Llavors ell amablement declinaria l'oferiment i diria, no, miri, encara que trigui una mica més, he d'anar per la pista 1-0, fer la volta per perdre alçada. Això ja dependrà del moment. Jo no sé en aquell moment què és el que ha passat, perquè he sentit un moment que sí, que parlaven, li ofereix a les 8, l'accepta, però després parlen de la 10 i al final tornen a anar a la 2-8.
El pilot li pregunta quina pista pot fer servir el controlador, si no recordo, eh? I el controlador diu...
El controlador diu directament, la pista de servei és la 2-8. La 1-0.
La
1-0,
tens raó.
Ell ve de l'oest, és a dir, ha de passar de llarg, donar la volta per aterrar. Llavors el controlador li dona la informació meteorològica, diu que les condicions de visibilitat i nuvositat són perfectes, un dematí clar i maco, i que el vent és de 90 graus a 3 nusos, és a dir que tindrà una mica de vent en cua, però despreciable. I un cop li ha dit això, li fa l'oferiment a la 28. Per què? Perquè ja ve directe per la 28. Llavors, clar, com que no estan totes les comunicacions seguides, aquí ens hem perdut coses entremig, perquè en Keisic, evidentment, les ha tallat, perquè si no aquest vídeo es faria etern.
Duraria 3 hores, sí.
Exacte. Llavors, hi ha un moment que parlen de la 10. Potser és que l'altre diu, ostres, estic massa alt, poder em passaré de llarg i encara trigaré més. I parlen una altra vegada de 10. Però al final, no. Al final ja va la 2-8 i sembla que és perquè ell ha fet les seves d'això i diu, sí, vale, puc entrar per la 2-8, que aniré més de pressa. Llavors el controlador li diu, bo, un cop hagi aterrat, surti per la dreta a Foxtrot, que és la sortida F, Foxtrot, i es para a la plataforma de gel, de desengelament,
sí,
que tenim
és
allà.
És això del design
The Icing Pad. The Icing Pad és un lloc que a l'hivern, quan s'han de gelar els avions, Vas en aquest punt i allí hi ha els vehicles especials i et tiren el de-aging i et posen, si és necessari, el anti-aging i tal. Que això és per parlar un altre dia, és molt llarg. Bueno, és un espai que, si no estàs a l'hivern, o estàs a l'hivern però no hi ha condicions de precipitació, de neu i de gel i tal, no es fa servir. És una plataforma
que està lliure. A vegades amb un emergency landing que et puguis operar l'avió, si hi ha risc perquè puguis anar a un finger, també et poden arribar
si hi ha un de-icing pad. Si hi ha una sospita de bomba, et t'envien a un lloc d'aquests, que està a un Cristo a Pere dels Espardenyes.
Exacte, no està a prop dels fingers, ni a prop de les... està a prop de la pista.
Generalment sí. No està a prop, generalment. Vull dir, pot ser-hi a prop, eh? Vull dir, cada aeroport té la seva estructura. Bé, l'envia cap allà.
Però aquesta part és molt interessant, perquè...
Molt bona.
És molt bona, perquè...
Aquí hi ha molt CRM, molt bona.
Aquí hi ha el CRM. Al final li diu això, el pilot en principi es mira i diu, vale, doncs al final de la pista d'aterratge tinc aquest de-icing pad, no? I clar, ha d'estar allà. A veure, no oblidem, és un emergency landing. Ha d'haver-hi personal mèdic a pista, les escales...
Perquè té un incapacitat a bord.
Clar, vol dir que han de pujar metges a l'avió...
Que a més és el seu company, vull dir... I per un passatger també seria la mateixa situació, perquè
mateixa història,
llavors ell, el que ell que explica, diu, bueno, un bon pilot si l'avió està aquí amb aproximació final a la pista dels 8, ell ja està pensant quan ha arribat a terra, ha parat els motors i ha obert les portes, o sigui, ell ha d'anar molt per davant de l'avió. La seva ment ha d'estar molt per davant.
Això és, llavors, aquí, quan parlem d'hores de vol, no és donar-li moltes vegades a la manivela. Les hores de vol és justament això, la capacitat d'haver viscut tantes situacions que puguis processar molta informació i anticipar-te a les situacions de després. No? Que és aquest cas és que és molt paradigmàtic. Perdona, segueix, Toni.
Sí, doncs...
sí, explica llavors, aquestes comunicacions que són molt interessants.
Aquesta comunicació és molt interessant perquè aquest copilot, aquest first officer, que a més es veu que és un tio bregat i tal, li diuen al controlador, no li diu, no, jo vull anar al finger, no, li diu, escolta'm, no seria millor que em portéssiu a un finger? No el podríem treure més ràpidament? Per què? Doncs perquè ell sap, ja ho explica el Casey, per l'experiència, que a vegades s'han tirat 20 minuts esperant que arribessin les escales a l'avió, o que el tio les encertés a posar-les ràpid, o el que sigui, no? I el controlador llavors, cony,
primer no hi ha... Primer diu que no, Bueno, li diu que no.
Al principi diu... sí, no, vés al de-aging pad, que ja estarà l'ambulància i tal. Llavors l'altre li diu, però el podreu atendre ràpid? Segur que podrà baixar de l'avió i tal. I el controlador se li encén una bombeta i diu, hòstia, calla, aquest tio potser té raó. En comptes de discutir i de dir-li no, i posar-se tossut amb una cosa o tal, diu, deixa'm un moment. Llavors explica el Casey que el controlador parla per línia interna amb els serveis de terra a l'aeroport. I llavors torna el pilot i diu, sí, millor que vagis al finger, perquè els de terra potser li han dit, hosti, igual triguem 20 minuts en arribar on està l'avió, o el que sigui, és igual. O no els hi dona temps a desplaçar les escales allà pel moment que l'avió hi hagi aterrat. Perquè, a veure, si ja estan les escales i tot allà esperant, és bastant ràpid, val? Però potser no els hi dona temps a traslladar tot l'equip. Diu, no, que vingui ell ràpid cap al finger, que el traurem pel finger i ja està. O sigui, aquí hi ha un toma i daca, una sèrie de suggerències, una sèrie...
A veure, en cap moment s'eleva la veu, en cap moment... el to del copilot, o del pilot en aquell moment, del first office, és un to... Home, jo crec que si tu te l'escoltes bé, hi ha una preocupació. Hòstia, el seu company està inconscient al costat, com a mínim. Però, sí, bueno, però és bastant serè.
Està entrenat. Aquest tio està molt ben entrenat. Vull dir,
m'agrada molt.
Són així. Li pots demanar aquest que està en el grup de Telegram, que el nickname és E, una E, que és el germà del... Ai, com es diu... Mare meva, em faig gran, tu. Bé, que ell és pilot de línies, també. I alguna vegada ha parlat i tal, no? I vull dir, li pots demanar amb ell, vull dir, estan preparats, vull dir, això es fa... pensa que passem, bueno, jo ja no, Ell encara li queden uns quants anys de fer-ho, em sembla.
Penseu, si ho escolteu això amb àudio no ens estareu veient, perquè això ho estem gravant en vídeo, i per cert ho estem passant a Twitch també, que ara m'ha arribat l'avís, ja al principi m'ha arribat l'avís de que sortíem en directe. El Toni porta una samarreta negra amb unes lletres blanques molt grans que posa retirado ja no és mi problema. Que és boníssim, tio.
Sí, queda gravat.
Sí. Ja no és mi problema. És que és boníssima aquesta samarreta, tio. Després quan, ja parlarem de com aconseguir-la, perquè jo quiero una d'estes,
Me la va regalar la meva filla petita. Em sembla que la va encarregar.
És molt... molt bona idea de la teva filla, molt, molt graciosa a més. Vale, estàvem parlant d'això, que estàvem discutint en això i el controlador diu, hòstia, pues igual té raó, igual desembarcar la persona que està al d'això, el crew que està fotut, és molt més ràpid. Jo a priori pensava que ella era el més ràpid, però deixa'm que ho validi amb els serveis de terra. I ho valida i li diu...
El tio no pren la decisió, ell... Sí. Analitza la situació, llavors fan veuen a l'outcome, a veure què passaria si fem això o què passaria si fem allò, i a partir d'aquesta informació discuteixen, la discuteixen, l'avaluen i es prenen la decisió a l'uníson.
Sí, aleshores l'avió arriba, em sembla que és la porta 6 o el finger 6, no recordo com, sí, bueno, la nomenclatura. Sí,
i també hi ha un altre punt molt interessant. El controlador li diu que esperi guia a terra. Això és un servei... Jo mai ho he sentit lent, no? Per aquí, per Europa i tal. Això només pot ser... Bueno, sí, alguna vegada, però no, a Europa no, a Nova York, a Kennedy, ho he sentit algun cop amb alguna línia d'aquestes que no estan molt acostumats a anar-hi. I, hòstia, demanen una mica d'ajuda, no? Que això significa... Llavors posen un controlador de ground per tu, específicament, et posen en una altra freqüència, una freqüència que en diem discreta. Per què? Doncs perquè el tio et vagi dient, ara gira la primera a la dreta, la segona a l'esquerra, perquè és un autèntic caos allò, si no tu has mirat una mica.
Jo el que he vist normalment en els diàlegs de terra, que et diu el controlador de terra, quan tu ja has aterrat i ja vas a la zona de taxi, et diu Foxtrot left, Mike right, follow de no sé què, o sigui, segueix l'avió, follow the yellow car, follow d'un altre avió gran, o de heavy,
però el yellow car ja no existeix fot anys, però vamos, abans hi era, sí.
No, diuen, et donen unes instruccions i tu més o menys les memoritzes de cop, no? Dius, vale, pues,
que no les memoritzes,
bueno, les escrius en un paper i
se les apunta en un paper, perquè a més de fer el readback.
Sí, exacte, és ben matitzat, les apunten i fas el readback, és a dir, i tornes a dir al controlador, he entès que és Foxtrot, o sigui, dreta Foxtrot, esquerra Mike.
Però no solen donar masses, no solen donar moltes instruccions molt llargues, perquè...
No, però amb aeroports complexes...
Hi ha molt tràfic i massa gent.
Sí, amb aeroports complexes o amb situacions complexes, el controlador de torre o el que sigui que fa això, li passa al pilot, el pilot s'ho apunta i ell se n'oblida, ¿vale? I el que tu estàs dient és no, aterra, o sigui, aterro, i quan estigui a terra me vas dient pas a pas, ara gira a l'esquerra per Foxtrot, ara gira a la dreta per Mike. No?
Exactament, perquè aviam, aquest home està sol allí, després d'aterrar ha de fer una pila de procediments, i aleshores ha d'estar rodant a l'avió i seguint. Si és un home que està familiaritzat, o si és un tripulant o un tripulante que està familiaritzada amb l'aeroport, no tindrà cap problema, però a lo millor aquest home ha estat allí quatre vegades, o l'última vegada que hi va estar, perquè la companyia vola a centenars de destinacions, doncs fot 6 mesos i no se n'en recorda de com és aquell aeroport. Si ell està sol, llavors doncs li ofereixen el servei i escolta'm, anirem guiant pas a pas fins a la porta, per si et fa falta. Això en el cas de l'emergència aquesta, li ofereixen aquest servei. Si no estàs en emergència no te l'ofereixen, però el pots demanar. El pots demanar. Vamos, jo no he sentit mai ningú que el demanés.
Sí, perquè el que es busca sempre... Perdona, és que se m'ha mogut el micro. El que es busca sempre és safety first. O sigui, la seguretat, sí, el primer. Sí, sí. I li pot tocar molt els collons en el controlador o en el the ground, que li tinguis que donar les instruccions una a una o el que sigui, però si el pilot et diu... I, a més, els pilots tenen els mapes dels aeroports i normalment se'ls miren i els analitzen i se'ls estudien, perquè no tenen res més a fer, lligar i mirar-se els mapes, no han de fer res més. Vull dir, mentre no estiguin volant, eh? Broma, això és broma. Però, bueno, en tot cas, el pilot s'ho mira, i, però sí que és veritat que si estàs sobresaturat, et passa alguna cosa, no t'aclares, safety first, i tu li dius al controlador, mira, tio, ho sento, o sigui, no, et demano que em donguis les instruccions pas a pas, i em vagis guiant. I això també passa en vol, que a vegades et pots fer la pitxa un lío, no veure on estàs, no saps si vas cap amunt, cap avall, quin d'això, i li vas dient al controlador, digue'm la situació, sí, digue'm cap on
les dades... En el vídeo aquest, clar, ell es mou en l'ambient dels Estats Units, hi ha unes petites diferències entre els procediments als Estats Units o a Europa.
Sí, el Casey...
Poden haver-hi petits paraules, matisos...
O expressions.
Allà, sí, sí. Sí, ara no recordo quina paraula fan servir exactament allà. Era una paraula que a mi m'ha semblat estranya. Aquí diríem due to whatever, per qualsevol circumstància, request ground guidance. Requereixo guiatge per terra. I ja està. Vull dir, no és cap vergonya, tu. Escolti, mira, he tingut una nit molt llarga, estic molt cansat, hi ha poca visibilitat, això està sobresaturat i nosaltres no ens aclarem. Guiï'm vostè. I, bueno, i et guien, i ja està. I ningú et contestarà malament ni res. Perquè, a més, hi ha una altra cosa, hi ha una altra paraula, que una paraula màgica que ha dit aquest home en el vídeo, parlant de que el controlador li ofereix en el pilot la pista contrària i no la imposa. Primer perquè és lo normal, és que tots dos discuteixin aquest punt i arribin a un acord i entre els dos decideixin quina és la millor actuació possible, i després per part del controlador no li imposa, per què? Per aquesta paraula que ell ha posat molt, molt cucament allà, diu liability. Si el controlador li ordena aterrar per la pista contrària i passa qualsevol cosa, el controlador té liability. Poden anar a buscar-li les pessigolles. Clar, perquè aquesta és l'altra.
Una de les coses que m'ha sorprès més veient molts vídeos del Casey amb situacions de... Ja dic, té moltes llistes de reproducció. Ara estem parlant d'una que és molt clàssica, que té molts vídeos, que són comunicacions entre controladors i pilots, que es diu Pilot versus ATC.
Air Traffic Control versus Pilots.
O versus
Però,
pilots.
Clar, versus... pot tenir, es pot interpretar.
Sí, sembla que hi hagi conflicte, i no sempre hi ha conflicte.
Exacte.
No,
versus o sigui, com dir, és enfrontar dues realitats, però enfrontar no a plan nivell de baralla, sinó a nivell comparatiu, o sigui, una està a una banda i l'altra està a una altra.
I la majoria de casos
es barallin.
A vegades
la finalitat és la mateixa per tots dos.
Per què t'ho anava a dir? Perquè a part de que amb aquest tipus de comunicacions el pilot diu una cosa, el controlador diu o sigui, fa una pregunta al controlador, li respon, el pilot fa o sigui, li respon, o sigui, fa la knowledge, o sigui, el reconeix, li diu, escolta, he entès això, vale? I totes les comunicacions acaben amb el nom de l'avió, o sigui, amb el codi de l'avió, perquè hi ha moltes comunicacions alhora i quedi clar qui parla aquí i qui li està dient què. A part de tot això, m'ha sorprès molt la quantitat de vegades en aquestes comunicacions que es produeix un educat double check. Vale?
Sí.
És a dir, quan hi ha una cosa que no sembla que estigui clara o pot haver-hi algun dubte...
En caso de duda, párese y pregunte.
Exacte, però passa contínuament entre les comunicacions d'aviació. M'ha sorprès, perquè no és una cosa aïllada, no és una cosa que passi, sinó que et diuen la pista, no sé què, clearance for landing, i si tu no acabes d'entendre o hi ha algun soroll estrany o el que sigui,
sí,
a part de confirmar-ho, al cap d'una estona ho tornes a preguntar. No passa res. Sí. Això és molt... M'ha sorprès de la quantitat de vegades que aquest double check és continu entre la comunicació d'un i l'altre.
Tots som humans i tots podem cometre errors. Per exemple, en aproximació... En aproximació, el controlador té una pantalla de radar i ell veu un punt que es mou i veu una línia que és la pista i l'ha de dirigir cap allà. en un moment determinat, en comptes de dir-li en castellà, parlen aquí a l'aeroport, generalment en castellà i tal, a salvo avions estrangers, diu, pues mire por la derecha, rumbo aviam 20, seria rumbo 20, mire por la derecha, rumbo norte, para interceptar y seguir el localizador y autorizado ILS pista 2-0 de Barcelona, que seria virar per la dreta, rumb nord, i llavors quan interceptes el localitzador, pires i el segueixes, el rumb 020 per anar. A lo millor el tio se li va a l'olla i li diu vire por la izquierda, rumbo norte, para interceptar y seguir el localizador pista 20. A l'altre dirà por la derecha, por la izquierda, rumbo norte, para interceptar ILS 20. ¿Me confirma por la izquierda? Sí. Ah, no, perdone, por la derecha. Vale, no passa res. Vull dir, si a tu això no et quadra, a veure, ningú és perfecte.
Ho preguntes. No?
O jo, el tio em diu, vine por la derecha, rumbo norte, para interceptar el localizador 2-0. Por la izquierda, rumbo norte, y él dirá, negativo, por la derecha, por favor. Ah, sí, perdón, a la derecha. Vale.
¿Qué es l'ILS?
El ILS és Instrument Landing System, vol dir Instrument Landing System.
Ho has explicat, en un capítol de Minuts Mosseguis parlant d'aviació, però era per recordar-ho als oients que no estiguin a les
Funciona la banda de VHF, igual que els bords i de més, i són unes antenes ultradirectives, i llavors hi ha un que és el localitzador que et porta amb el que és l'acimut, o sigui, amb direcció, i llavors t'indica si estàs a la dreta o a l'esquerra de l'eix de la pista. Llavors, seguint això, tu vas cap a la pista clavat, però amb un error de centímetres. Com més t'acostes, és com un embut. Com més t'acostes, la deflexió pel mateix error és molt més bèstia. No? I després n'hi ha un altre que no funciona amb VHF, funciona amb UHF, em sembla, que és que és la senda de planeig. I llavors això fa...
A quina alçada estàs, no? En cada moment.
Exacte. No, és una senyal que si tu et surts d'aquest vano, d'aquesta ultradireccionalitat, t'indica que estàs per sobre o per sota. Llavors, seguint aquests dos vanos de senyal, tu sempre estàs a la senda de planeig, a la trajectòria d'aterratge perfecta per arribar a la pista. Això és el que s'ha fet servir i encara es fa servir majoritàriament a tots els aeroports del món. Avui en dia es comença a fer servir molt ja l'aproximació per radionavegació, per GPS, RNAV, que existeixen en dues dimensions i en tres dimensions. Però això ja ens donaria per un capítol sencer.
Un programa. Bueno, l'important és ILS. Ho dic perquè si escolteu les comunicacions de ràdio dels aeroports, que amb una antena... O sigui, a vegades, si no vius a prop d'un aeroport... o no tens una antena que puguis tenir a l'exterior, igual els controladors o els serveis de terra no els escolteu, però el que segur que escoltareu moltes vegades són els avions, perquè els avions passen per sobre i els escoltareu a dins de casa, fins i tot, perquè jo els escolto amb unes senyals bestials, vale? A casa és veritat que tinc una antena exterior, però a l'aeroport m'arriba amb senyals més petites. En canvi, tots els avions que es comuniquen amb ells m'arriben amb unes senyals espectaculars. L'ILS es fa servir contínuament perquè és una indicació, o sigui, aproximar-te a l'ILS vol dir que entres en rang, o sigui, ja, diguéssim, tens un aterratge segur perquè estàs dins d'aquest marge d'alçada dreta-esquerra, no? Que és aquesta guia que et va portant.
Perquè això és molt important. El que es fa generalment és primer s'intercepta el localitzador, que et dona direcció.
Té nom a vegades el localitzador, no? Es diu...
Localitzador.
No tenen nom? No. Això és una altra cosa, són les àrees. Els aeroports tenen com diferents àrees, no? I el diu, ves per, Nemesis, o per no sé quantos. Aquests noms...
No. Són noms de cinc lletres, i això són punts.
Ah, aquests
són punts de notificació.
Ah, vale, són punts... a partir d'allà no és que es trobi un localitzador, sinó són punts de notificació.
No, són punts de notificació.
Vale.
El localitzador pots interceptar-lo bé seguint un procediment publicat que et portarà des d'un punt amb un rumb fixe fins a interceptar el localitzador, mantinguent una alçada, i llavors tu mantens aquesta alçada fins que la senda et ve de dalt, la interceptes i comences a baixar seguint aquesta indicació a la senda. I ja està. Clar. Llavors, generalment,
per entendre'ns, és com si fos un làser. En el moment que interceptes el làser, aleshores, diguéssim que ja reps les instruccions d'anar descendent, si anar seguint aquest tub, aquest cono que tu dibuixaves, no? Aquest cono
sí, bueno, són, és una creu. Tu imagina't una senyal molt, molt direccional en rumb i una altra senyal molt direccional amb alçada. O sigui, alçada. Tu agafa una antena superdirectiva, supermega de sopocientos elements.
Sí, és una triangulació. És una triangulació.
I si la tens horitzontal et donarà direcció. Però si la fots vertical et pot donar alçada. Vale? Llavors, clar, és això. Doncs seguir aquesta senyal. Vull dir, no sortir... anar pel mig de la senyal.
L'altra cosa que has dit, que també bueno, em sobta, ja no només en l'aeroport de Barcelona, que té més vols, per exemple, jo escolto, hi ha molts avions de Vueling, ¿vale? Per exemple, sí. Que arriben i surten de l'aeroport de Barcelona, em sorprèn la quantitat de comunicació en anglès. Diria que és majoritària la en castellà. Però és que fins i tot
antigament es parlava molt en castellà, ara es parla quasi sempre en anglès. Sí.
Pues és que fins i tot en l'aeroport local, a l'aeròdrom de Sabadell, que jo tinc a prop i que escolto la torre de control, aquest sí que la tinc visualment aquí davant, em sorprèn la... Hi ha comunicacions en castellà, òbviament, però també hi ha moltes comunicacions en anglès, moltes.
Bueno, això és per una
en un aeròdrom.
Senzillíssima. Sí, és que Sabadell, la majoria dels vols són d'escola.
Sí, és cert. Bueno, no et pensis, hi ha escola, sí, a veure, per el que jo sento, hi ha la, com es diu, Barna School o alguna cosa així, o Barna Air?
N'hi ha molts. Bueno, jo fa temps que no hi vaig per allà, però n'hi ha molts.
Però hi ha molt vol, o de recreo, i hi ha molts vols d'avions petits, pues suposo que d'empreses o d'executius, a part d'helicòpters de servei i altres històries, o aquests avions que porten aquells ara amb els incendis, que van sempre a dos de cop, saps? Aquests avions d'incendis. Sí, és curiosíssim, fan molt de soroll, sí, són molt sorollosos, i van sempre en parella. Vale? I tenen un dipòsit enorme a baix abans de les rodes, és enorme, és brutal. Suposo que venen aquí a fer càrregues de combustible o no sé si tenen el parc.
Carreguen nocturno, retardant.
O retardant. Parking retardant. No tenen, perquè si no passarien cada dia que hi ha algun incendi acabarien aquí i no els noto. Venen, suposo, a càrrega de combustible.
No creguis, n'hi ha molts que estan destacats per pistes forestals, por ahí, i allà tenen els seus bidons de combustible... retardant i de més. Moltes vegades venen per manteniment. Perquè, clar, si estan en plena campanya i comencen a fotre'ls i canya, si hi ha un incendi, fan hores i hores i hores, i la inspecció de 50 hores et ve cagant punyetes, o de 100, o el que correspongui, saps?
Molt bé. Toni, portem una hora. Sempre que fem el programa, jo dic que estarem mitja hora i al final allarguem una hora. Deixa'm que digui dues coses als oients. Una, tindreu el canal del Casey a YouTube, el tindreu referenciats a les notes del programa, tindreu referenciat expressament aquest vídeo, aquest vídeo que hem estat explicant de l'incident on un dels pilots pues, per la vida o queda inhabilitat en cabina, incapacitat, i ja està, ¿vale? Això us posarem aquí. Jo, aquells de vosaltres que estigueu interessats, aquells de vosaltres, perquè no ho faré públic, però aquells de vosaltres que estigueu interessats i que tingueu la possibilitat de tenir un receptor de la banda d'Air, que hi ha molts, escriviu-me a través del canal de Mossegar la Poma a Telegram o a radio@mossegalapoma.cat, el que vulgueu, m'escriviu i jo us faré arribar un petit Excel de les 15 o 20 freqüències que tinc memoritzades en el meu equip, ¿vale? Amb el nom, descripció, tot el que és d'escolta tant de l'aeroport de Barcelona com de l'aeròdrom de Sabadell, ¿vale? Perquè tinc unes 15 freqüències, tinc informació meteorològica, informació entre companyies, tot això ho tinc memoritzat. M'ha costat bastant trobar-lo perquè no està tot publicat de cop, i si algú està interessat en tenir aquestes freqüències d'escolta, no les faré públiques en general, però m'ho escriviu i us envio un petit Excel perquè ho tingueu com a referència. Vale? I ja està, escolta, mil gràcies, Toni. Jo tenia moltes ganes, tio, perquè el Casey... O sigui, havíem parlat d'aviació amb tu i ara tinc dos o tres canals, un d'ells és el del Casey i algun altre també de comunicacions entre ATC i pilots, i hi ha un altre que repassa pues els accidents o els problemes que hi ha hagut. De tots els que he vist, el del Casey és el que més m'agrada en diferència, el tio és superdidàctic,
molt pedagògic,
no culpa a ningú, no busca la culpa sinó busca l'anàlisi, vale? Tres, no sé com s'ho fa, però jo crec que té algú a darrere que l'ajuda a fer els muntatges, perquè estan superben fets els vídeos, estan molt ben explicats. I quatre, al veure si algun dia el podem tenir aquí a Mossega la Poma, el Casey, perquè el Casey va estar ubicat a Catalunya, ell és americà, vale? Jo crec que ara està a Texas, però ell va estar ubicat a Catalunya, o no sé si té la dona catalana, o no sé exactament què, però... Ell, jo l'he sentit parlar, va explicar un cas d'un vídeo que es va fer viral d'un nano que es deia Jaume, que explicava una experiència que gairebé li agafa un cobriment de cor perquè pensava que tot anava a explotar dintre de l'avió, i el tio va analitzant cada un dels comportaments i diu, mira, això no és així, això no és aixà, això es va prendre així per aquesta decisió. I quan l'esmenta, diu Jaume amb un accent d'Olot total. Per tant, jo diria que en Casey, si no parla català, l'entén, vale? I a veure si hòstia, no sé com contactar amb ell, però m'encantaria que un dia estigués aquí amb en Toni i amb mi per fer un Minuts Mosseguis d'Aviació amb en Casey, perquè és un crac.
És un crac.
Sí, sí. I nosaltres tenim el tu, que és tu ets el nostre crac, vale? No, bueno. I res, ja parlarem tu, a veure parla amb la teva filla petita, que jo vull la teva samarreta, Toni. Que m'encanta, brutal. Vinga. Brutal. Escolta'm, una abraçada, moltes gràcies.
Ja parlarem del Flying Circus, algun dia?
Sí, hem estat molt aturats amb el Flying Circus perquè, bueno, l'avió, sí. Bueno, van haver incidents d'això, l'avió va estar donant voltes entre aeròdroms, ara ha tornat a casa.
Va haver la Covid, tal.
Va venir Covid. És veritat, hem tingut un estiu de molt males condicions per a una aviació de passeig, com és el cas de la Cafetereta, que és un avió petit. I ara, quan passi l'època de tempestes, perquè les tempestes tampoc són bones per a aviació...
No, i les temperatures, hem d'anar a disfrutar, no a patir.
Exacte. Doncs així que
ja
comenci...
Parlarem.
Sí, ja anirem parlant, però estem intentant trobar algun slot cap a l'octubre, no sé, ja ho acabarem de dir, sí. I si ho fem, doncs ho comunicarem a tothom. Toni, moltes gràcies per estar aquí en aquest moment. M'ho seguis, una forta abraçada.
A tu per la tasca. Adéu. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.